Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic, i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris, i va obligar a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremades precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús, i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. A dir, la banda controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat, amb 15 antecedents, també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Forquilla, això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xuc, l'energia que t'ha obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, Fesolets.
Has vist quina cançó?
Que
la
xula.
Millor cançó que podem posar, eh? Allò de l'estiu, les tres bessones, reivindicant des d'aquí.
Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
Esmorzes abans de l'Obert?
Sí.
Molt bé.
I tant, mira, de fet, avui he esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Cagant llets, això sí, però he vingut.
Ah, però a quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
5-6.
Oh! Pujaria. Els de Cardedeu, això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
Ah, abans de l'Obert, hi ha vida abans.
Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres, o inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a fi, no?
I què diuen? Els doncs
mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
Bon dia, Albert, per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més, estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
Jo m'he quedat a quadros.
Molt bé. Sí, a Bendy creixen a l'hort, no?
Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo saquejar una mica, perquè déu-n'hi-do els preus que van avui dia els gelats.
Quina barra tens, Carles, quina barra tens. Ens l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no sé, què dirà, a veure què dirà.
Sí, sí, sí. I tant, i tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta moniato. I també tenim a Goita, a la Julià.
Bon dia, obert per vacances. A veure, a casa durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens com la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, bé, meravella. Meravella que entra fresqueta, fresqueta, molt recomanable.
Has vist?
I tant, sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no?, i poses quatre cosetes
i
més fresques,
i pim-pam. Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat.
Ah,
tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera.
Molt bé.
Doncs què
agafes
més?
Un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
I això es menja o es posa a la pell pel curt, és allò que quedi ben fresquet?
Per la pell i després me la menjaré de la base. Ja t'ho dic, perquè està boníssim. Increïble.
Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
Sí, mira, des d'aquí jo deixem trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i bàsicament si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que més les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
Molt bé, molt bé. Alguna aportació més dels oients?
Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Aquest sembla.
Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
Ah, val, ja és professional. L'hort
sí,
ja és professional.
Correcte.
Molt bé,
correcte.
Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets, els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
Poc se'n parla, Només que tinguis una finestra i ja pots tenir les teves cosetes.
Sí, és veritat. I mira, i dóna gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
Sí. Absolutament.
Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
A reveure, fins ara.
I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, doncs mira, Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
Obert per vacances.
Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si si ho acollim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han d'acollir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha d'acollir verd.
A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs, no cal, no ens ho podem estalviar.
Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
Quan no és de temporada, ha de venir tot en vaixell o en avió. Tothom sap que contamina perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud quan és fora de temporada.
En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigverd, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
Abans, quan arribaven les primeres pomes noves, ara, al mes d'agost, hi havien en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni i evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall perquè ho tens a prop.
Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
Perquè fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que a més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça en el sistema immunitari cronològics amb els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotens i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, eh? Tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
Diversió.
Doncs sí. Parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, eh? Em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies
bon dia.
Per rebre'ns.
Quan
algú entra per primera vegada aquí, que és el primer que t'acostuma a dir, perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
Sí, 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 era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuviese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño, con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que és com si fos un parc de joguines, i a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
Sí, era esto. Yo quería sobre todo dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
Ah, ara ho deia, jo tenia la sensació de que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua, és gairebé Núria de pel·lícula, eh?
Escúters, sí, són escúters, sí. No? Són com nedar amb tredelfins?
Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tira para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues niños de todas las edades y también adultos.
I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament és el que fa que et moguis o que et propulsi per sobre l'aigua.
Exacte. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene, pues, un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues, bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
sí.
I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
Sí, estos son los scooters.
Déu-n'hi-do, vull dir,
sí,
aquí
sí,
estem parlant
sí.
Ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la Marc, m'has deixat glaçat
sí.
Quan m'has dit aquesta...
Sí, 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 pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa, porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar, y con unas tablas, con una quilla eléctrica, pues llegas fácil.
¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles, o fins i tot aquestes embarcacions, que ara m'explicaves que és
sí.
Una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán?
Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación, ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle, y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que quiera.
Per tant, res sense formació prèvia, venim aquí, lloguem i podem sortir.
Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un paddle o un scooter, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
Núria, ens sí. Permets que fem una reivindicació des d'aquí on,
ai,
on
ara som? Ara m'has espantat, vinc a veure si
no.
Se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
No, jo sóc més de tocar terra ferma, però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguessin
no,
una platja
no,
al davant, mira, potser ho faria, però...
No cal,
vaig amb
no
pantalons
cal.
Llargs.
No. Això és un hàndicap que tens, Eduard. Escolta, a veure si aconseguim abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim.
No, això ja... Això ja,
n'anirem
parlant.
Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient
sí.
Barca i no sé si li podem dir...
Sí, són Zodiac, són Zodiac.
Ah. I m'has explicat que tens un problema perquè és l'última adquisició, que ho volies posar
sí.
En servei ja aquest estiu, però que les normatives, la regulació actual t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert
sí.
Per vacances, vinga, pues va, per fer sentir el teu clam, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos s'espavila
sí.
Una mica.
Sí, sí, muchísimas gracias por esta opción que me das, porque como para vehículo pues hay que sacar una matrícula, esto se saca en capitanías, las capitanías pues son como tráfico pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar, y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo pues están muy saturadas en verano, porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más, entonces claro, eso ya es perder todo el verano. He intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera. He intentado hablar con otras capitanías, que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas, y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa.
Veure,
ja ens ho farà
ojalà,
saber,
ojalà,
mira, aquí a l'altre lloc de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos, o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto. Entonces bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda la tradición vinícola que hay aquí y demás, y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats, perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te, vull la bicicleta
sí,
ja, i surto. Com,
sí.
Com tu fas a nivell logístic?
Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, vamos cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas, porque mucha gente, el cliente no sabe sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás. Entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
I a més, Núria, José Luis també et pot recomanar alguna ruta, eh?
Et
guia una miqueta.
Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren, porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación, sobre todo mayor, es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado, que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos, y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el coche y ir en un medio como la bicicleta.
Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostres.
Ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes, es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona...
Estás hablando de la antigua carretera nacional.
Exacto, vas por la 340, entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho, y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surt a l'esmorzar i ja està.
Hay que pedalear, sobre todo en cuestas, t'ajuda, però hay que pedalear.
Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya, como siempre, vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. Tiene que ser básicamente necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad, y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar, quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar el... tributos ni nada de esto. Entonces la bici para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
Sí, sí.
Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage,
sí, sí,
d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
Sí, sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda, porque se acercan personas, y por ejemplo un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80, me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, Verano Azul, y nada, Wallapop, y a encontrar pues todas las bicis de Verano Azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis eléctricas, però també tenen ese passat.
Les llogues també, aquestes?
Estem preguntant-lo mai per ell.
Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado, y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
Sí.
Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu, doncs, això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
Perfecte.
Molt bé.
José Luis, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que a vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
Merci, merci a tots.
Núria, ja ho saps què diuen, no? Allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'empeu, no rondina ni gasta benzina, eh? I segur que ja ho sabeu.
No la sabia jo aquesta. M'agrada
no.
molt. No la sabia, no, no, aquest endevinall no la sabia. Superbé.
Què és, què és?
La bicicleta,
és?
No, no? Sí o no?
Home, òbviament, òbviament.
Després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt d'espil.
Escolta, és endevinalla i a més amb melodia, vull dir que també la
ja
pots
veig.
Cantar.
Sí, 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 ja ho veig, ja ho veig.
Eduard, jo no la cantaré, però.
No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això, però no, no la cantaràs, mira, encara tindríem més
minuts. No, 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 tranquil·la. Segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
Eduard, moltes gràcies, fins demà.
Fins demà, una abraçada.
Adéu.
Obert per vacances.
Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que de forma habitual no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
Bé, esperem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir serveis en aquests visitants addicionals, i per tant el marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
Sí, de fet hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics, com ara eclipsis, o tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que com dèieu és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí evidentment esperem que una part important d'aquests visitants atrets per l'eclipsi corresponguin a aquest perfil.
Tenint en compte que l'eclipsi total no es podrà veure en el conjunt del país, en el conjunt de Catalunya, creu que això representarà també un impacte en el territori molt destacat?
Evidentment, perquè per veure l'eclipsi caldrà acostar-se al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, amb una part de Ponent, i per tant aquesta serà la zona, diguem-ne, zero d'impacte econòmic de l'eclipsi. També és evident que atesa la capacitat limitada del territori per acollir tots aquests visitants addicionals a mitjans del mes d'agost, hi haurà una part d'aquest impacte que es podrà centrifugar cap a l'exterior d'aquestes zones de màxima visibilitat, però on l'impacte serà més gran serà en aquest territori, això és evident.
Com que l'eclipsi és en ple mes d'agost, en ple període de vacances, l'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o l'octubre, el que tindríem és una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc el mes d'agost, temporada alta, el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics.
Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran el litoral perquè la capacitat, el sector ja està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior.
La mobilitat serà important, ja dèiem que clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà i en moltes zones d'Europa sens dubte no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant podem tenir una allau de visitants en poques hores i per tant caldrà estar preparat amb això.
Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
Per part de les administracions, creu o està convençut de que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
És evident, perquè es tractaran únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions a la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
Sí, hi ha una planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants, llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum, per això doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o pels molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
Pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior on per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos o no és una font principal d'ingressos, però això evidentment vol dir estar a l'alçada, vol dir tenir serveis preparats i vol dir fer una planificació adequada. Per tal d'evitar doncs, que això sigui només flor d'un dia i per tant poder generar un atractiu per posteriors visites en altres moments de l'any.
Per als sectors turístics concentrats al voltant del litoral de la costa, no veu que l'eclipsi sigui una oportunitat?
No, pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
Mm-hmm. Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent el pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies, Sant Josep Maria Arauzo, per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili. Un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedar poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no als animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor, pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
Dog Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
Pinso no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
Nacho Mediavilla, veterinari.
Perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals, llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga, estan molt bé.
Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
Josep Estanyol, veterinari.
No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una diada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar una gamma alta.
Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, com pastor alemán o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
Seu, quiet, El món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi han alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
Jo l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, amb, o sigui, amb el seu propi menjar.
Quico Baltrons, instructor caní.
El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar. El gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament, i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia, o algun trosset de premi de tant en tant.
Crec que és la millor manera per educar un gos, de forma positiva.
Gerard Estabanell, educador caní.
El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos es tira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui, no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
Dog Tips.
Un espai amb consells pels nostres peluts.
Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem, anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous, què podem fer a nivell d'agenda d'activitats. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, comencem parlant de música.
Avui comença el festival autogestionat al Tinglado a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara. Maria i Pava exploren pels racons amb els teus impostos paga tot allò no descansa. El Tinglado manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més d'Esbetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataip o Miquel. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tinglado, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdol, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i endinsar-se també a l'entorn natural del Clot del Mèdol. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres, 24 de juliol, a les 7 de la tarda, en català. Però si la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre. Mm.
De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdol és la que té més forma d'excursió. no? I sobre de les que té més forma d'excursió pel fet que queda les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Tarregae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I doncs ara sentirem una miqueta una de les artistes. Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System. La de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit. O també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kiraden Sound System i Wicked Estepa Sound System.
Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
Molt bé, el Tarregae, no?
Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, jamaicà. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
Fins demà, Núria. Adéu.
Damunt el camp pla i obert, l'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regueró.
I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quin és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
Molt bones, aquí estic.
A l'hort, estàs a l'hort.
Estic a l'hort, sí, ja sí, no sé si reclamàveu, disculpa.
Què és que estaves collint, regant, traient
gairebé,
les males herbes?
No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res, fent cosetes de quilobert per vacances, s'ha marat el cel.
Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
Sí, home, i tant, mira, aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser, anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui, farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
Ai, que és bona,
eh?
Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
Jo en dic albergínia.
Amela, albergínia.
Sí. Aquí però diem... la petita em deia esvergínia, també t'ho haig de dir,
també.
Eh?
I aquí diem obergínies.
Oh, fantàstic, m'encanta.
Sí, sí, però sabem de què parlem, sí.
Sí.
Bona, tant, bona.
Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat, bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio, és un xic llarg, el poso i si no el tallem, et sembla, i m'ho dius tu.
Sí.
Som-hi.
Bon dia, oberts per vacances. La meva hortalissa preferida, és que a mi m'agrada molt la verdura. Totes les plenes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada la bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta. Què més? M'agrada... el que més m'agrada és el tomàquet. Una bona marida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat. Bueno, de salat, clar. i unes olives mortes a l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després al migdia tinc aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
Núria, jo tinc ganes, Carme, ja. No sé com.
No, per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu això amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja em...
És dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
Però has vist la Carme com, si, com no s'hi recreava, no? I ho estava menjant.
Sí, sí, és una cosa gairebé sensualitzada,
sí.
Eh?
Sí. És com home, el Watermelon Sugar que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? Jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
Sí. Triomfa el tomàquet, una mica, si haguéssim de fer un rànquing.
I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, escafa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
Super d'acord.
Sí, és estiu.
És així. I per tu ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
Però o sigui, són d'ara de temporada? O són de tardor, les bledes?
Durant tot l'any. Les bledes durant tot l'any. No en planteu gaires, perquè se'ls desmadraran. Són boníssimes. I el bròcoli, per mi, és el rei, igual que el tomàquet, ja. Però de l'hivern. És fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble. Inclús cru.
Sí, és que la gent que no li ve de la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que hauria de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuidar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen molt.
I saps què queda, queda brut després de menjar hortalisses?
Ah, què?
Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
Ah, no. Què?
Ai, tenim sèries per veure a l'estiu.
Ah!
I ja saps per on vaig.
Ja sé per on vaig. Val. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà xulota demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
Salut. A veure.
Fes demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.
Siempre fui a un hotel, hoy estás pero mañana no sé. Aunque pude ver dentro de tu ser, ¿cómo hiciste para no pensarme? Me la he pasado farreando corazones que like. Ahora gasto mi plata, pero don't waste my time. Dicen que el amor es ciego porque yo nunca pude ver todas las veces que me ibas a fallar. No digas te amo, como yo.
aferré tanto a ti y ahora ni lo tocamos. En el mismo lugar donde tú empezó, ahora lo terminamos. ¿Por qué sigues escribiéndome mensajes diciéndome te extraño? Ya suelta mi mano. Después de que me has olvidado,
Xarxa de Comunicació Local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies.